L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 9 de juliol, una jornada més ens disposem a prendre-li el pols informativament parlant al territori. Comencem aquesta crònica de l'actualitat del dia i ho fem com sempre avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que un dia més encetarem parlant del projecte Castor. Avui ho farem per un doble motiu. D'una banda, parlant de la sessió de control del Senat al govern espanyol, celebrada ahir dimarts, i en la que el ministre d'Indústria, José Manuel Soria, va evitar concretar quan es desmantellarà el projecte. D'altra banda, avui també coneixerem com va anar l'assemblea informativa que la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia celebrava a Alcanar a finals de la passada setmana. Més temes d'actualitat. L'alcalde del Mas de Barberans passa balanç del tercer any de mandat d'aquesta legislatura. Josep Maria Lleixà reclama protagonisme per al Mas de Barberans en el macroconsorci que gestionarà la reserva de la biosfera. Entre d'altres temes, també l'alcalde del Mas demana una gestió del Parc Natural dels Ports que sigui equiparable a la del Parc Natural del Delta, advertint que a l'agost el parc pot ser un polvorí. El Departament d'Agricultura pagarà la part catalana dels ajuts agroambientals del Pla de Desenvolupament Rural per evitar perjudicis al sector davant la manca d'aportacions de l'Estat. El Departament avançarà 4 milions d'euros el proper dia 18, cosa que suposa el 55% del que correspon a la Generalitat i a la part europea del cofinançament català del Pla de Desenvolupament Rural de l'any 2013. Amb l'arribada de l'estiu, les platges i les cales de l'Ametlla de Mar estan a punt. En els últims dies es treballa intensament fent els deures per a que les platges puguen oferir un alt nivell de qualitat. I a Santa Bàrbara, l'Ajuntament cedirà a Passa, un espai situat al centre cultural. En el futur, a Passa podria ubicar un centre ocupacional i també una llar de residència a Santa Bàrbara, en uns terrenys municipals. Dissabte que ve tindrà lloc a Deltebre el Finestra Viva 2014. I acabarem parlant de les xarxes socials i de la presència a Facebook de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes que de seguida us comencem a explicar aquí, a l'Informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I una jornada més el nostre temps d'actualitat l'hem d'obrir tractant qüestions de l'àmbit mediambiental parlant del projecte Castor. El ministre d'Indústria, José Manuel Soria, va evitar ahir de fer cap mena de concreció sobre els plans del Ministeri per a un possible desmantellament del magatzem submarí de gas Castor, malgrat les peticions que li arriben des de l'oposició i també des del territori. Durant la sessió de control del Senat al govern espanyol, el ministre ahir dimarts es va limitar a apuntar que el seu govern actuarà sempre amb la seguretat com a eix primordial. En canvi, aprofitava per defensar la gestió del conflicte per part del seu executiu, assegurant que va ser el seu ministeri el que va canviar les condicions del decret de l'any 2008 que donava llum verda al projecte, fet que va permetre després la seva paralització. José Manuel Soria va fer aquestes manifestacions en resposta a una pregunta de la senadora d'Esquerra Republicana, Esther Capella, que demanava al ministre que concretés la data del desmantellament i lamentava que el govern espanyol aplique la política de qui dia passa any empeny. Capella criticava l'opacitat absoluta del Ministeri i la seva deslleialtat a la Generalitat, als ajuntaments del territori, especialment al d'Alcanar, i també a la plataforma ciutadana en defensa de les Terres del Sénia, amagant-los informes sobre el projecte. Escoltem primerament les paraules del ministre d'Indústria, José Manuel Soria, que reiterava que el seu govern actuarà sempre respecte al projecte Castor, garantint la seguretat mediambiental de les persones i també del territori. José Manuel Soria.
Le quiero reiterar en primer lugar que todas y cada una de las decisiones que el gobierno de la nación ha tomado en relación al almacenamiento subterráneo Castor, todas las que ha tomado y todas las que va a tomar, van a tener como núcleo central la seguridad de las personas y la seguridad medioambiental. De no haber sido esa la consideración en base a la cual el Gobierno ha actuado y va a seguir actuando, usted sabe que hoy seguiría habiendo actividad en este almacenamiento subterráneo.
Com anteriorment comentàvem, la senadora d'Esquerra Republicana, Esther Capella, va demanar al ministre Soria que clarifiqués quan pensa de desmantellar definitivament el projecte Castor.
Ministro, ahora varios informes técnicos ya no avalan ya la causa de los seísmos, ya no garantizan el 100% de la seguridad que usted reclamaba en la zona y ya no puede usted garantizar esta seguridad, ya no le quedan dudas. ¿Cuándo piensa el Ministerio desmantelar definitivamente el proyecto Castor?
La senadora republicana acusava el ministre d'escudar-se en els resultats dels informes de la Universitat de Stanford i del MIT de Massachusetts encara pendents per continuar apel·lant a la cautela i a la prudència, però sense acabar de decidir encara el futur del projecte. En aquest sentit, recordava que els nous informes tècnics ja no garanteixen al 100% la seguretat a la zona i, per tant, en la mesura que ja no queden dubtes, només queda per concretar quan es pensa desmantellar definitivament el projecte. La senadora republicana instava també el govern espanyol a defensar els interessos generals davant dels particulars de Florentino Pérez i que no siguin els ciutadans qui acaben pagant els beneficis d'uns pocs. Capella demanava que apliquen la defensa de l'interès general i no la d'aquells que només pensen en omplir-se la butxaca. Per la seva banda, el ministre Soria, com dèiem, va evitar la concreció i es va limitar a assegurar que totes les decisions que prengui el govern espanyol sempre tindran com a nucli central i de referència la seguretat, unes consideracions que, deia, ja apliquen perquè, si no, avui hi seguiria havent activitat al magatzem submarí. En aquest sentit, cal recordar que el 26 de setembre de l'any 2013, quan es va suspendre tota l'activitat al magatzem, ja es va fer en base a una ordre que establia que, si no es donaven totes les condicions de seguretat, el magatzem no es tornaria a reobrir. El ministre va aprofitar també per criticar els governs de Zapatero i la pròpia Esquerra Republicana, segons apuntava la retribució fixada al decret del 2008 per autoritzar el projecte, es va aprovar sense que Esquerra Republicana digués res al respecte. Per contra, va dir, va ser el govern del PP el que va modificar les condicions perquè no pogués entrar en funcionament sense una autorització definitiva, fet que va permetre de paralitzar l'activitat al Castor. I l'activitat al Castor, però en este cas de lluita i d'oposició, aquí a les nostres comarques la capitalitza també la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia. El passat divendres a la nit, al Centre Cívic d'Alcanar, la plataforma organitzava una assemblea informativa per comentar els últims aspectes, els últims detalls coneguts al voltant d'aquest polèmic projecte. Un dels portaveus de la plataforma, Evelio Monfort, era qui als nostres micròfons ens feia una valoració del seu desenvolupament. Evelio Monfort.
Vam estar explicant tot lo que, bueno, les últimes novetats i penso que la gent, pues, bueno, va sortir bastant animada, va sortir bastant convençuda de lo que està passant, que lo que està passant és que això no es tornarà a obrir, això crec que ja tots ho tenim clar, està la mateixa empresa ho té clar. I també ja van agafar molts papers per a fer la firma davant del defensor del poble, avalant la gestió que farà el defensor del poble davant d'altres organismes, com serà Espanya, la defensora del poble, que ja també ho teníem nosaltres, i a Europa, pues, el defensor europeu, que està molt interessat en que li arribi a ell perquè considera que tot són coses que estan afectant a la política europea en la resta de les nacions.
Ho explicava Evelio en les seues paraules de valoració d'aquesta assemblea celebrada el passat divendres. La plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, recordem, ha presentat diverses queixes al síndic de Greuges de Catalunya en relació al projecte, queixes que estan admeses, però que ara, i per tal que tinguin més força, a l'hora d'exigir responsabilitats i demanar que els ciutadans no hagin d'acabar pagant de la butxaca els 1.700 milions d'euros que consten les instal·lacions, demanen a la ciutadania que signen aquest escrit d'adhesió, un escrit que un cop omplert i signat es pot retornar als mateixos membres de la plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia o portar-los als llocs de costum per a que així siguin enviats al síndic de Greuges de Catalunya. La recollida d'aquestes signatures d'aquest model d'instàncies ja preparades es farà fins al mes de setembre.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en Mute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat a l'informatiu d'avui dimecres a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Parlem ara de l'alcalde del Mas de Barberans, que passa balanç al tercer any de mandat d'aquesta legislatura. Josep Maria Lleixà reclama protagonisme per al Mas de Barberans, per al seu municipi, en el macroconsorci que gestionarà la reserva de la biosfera. També, entre d'altres temes, va demanar una gestió del Parc Natural dels Ports equiparable a la que es fa del Parc Natural del Delta, advertint que el mes d'agost el parc que pot ser un polvorí. De tot plegat ens en parla en la primera de les cròniques d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Josep Maria Lleixà, l'alcalde del Mas de Barberans, deixava molt clar en la seva compareixença ahir que el Consorci de Polítiques Ambientals impulsat pels quatre consells comarcals i que, a més dels residus i el CODE, també gestionarà la reserva de la biosfera, concretament la marca Ebre Biosfera, ha de donar protagonisme a municipis com el Mas de Barberans. L'alcalde Masover diu que s'ha de tenir en compte els municipis que tenen infraestructura tan importants en la gestió de residus com és el cas del Mas, que ha apostat pel turisme sostenible i la recuperació del patrimoni, i també cal tenir en compte que el Mas és porta d'entrada al Parc Natural dels Ports. Lleixà feia aquestes declaracions en el balanç d'aquest tercer any de mandat, en què destacava el caràcter polivalent que se li dona al museu i a la biblioteca, que permeten mantenir el municipi actiu al llarg de tot l'any. També el poble disposa des de l'any passat d'un espai saludable. Ara, una de les actuacions que emprendrà és la consolidació del talús del parc infantil. Curosos amb l'entorn, a través de la brigada del Consell Comarcal, també realitzarà una construcció de pedra seca a l'entrada del poble. La millora a la casa consistorial serà una altra de les obres que s'emprendran en breu i que comentava l'alcalde del Mas de Barberans, qui recordava també l'esforç que s'està fent per tenir una economia sanejada al mateix temps que tornava a instar la Generalitat per a que pague el deute que té pendent amb el poble, que tot i que s'ha reduït, encara és de 86.000 euros. I això tornava també a reclamar a la Generalitat que liquide els 27.500 euros corresponents al 2010 dels ajuts del Parc dels Ports. L'alcalde, a més, insistia al govern que es doti a la Brigada dels Ports de recursos humans i tècnics, tot advertint que al mes d'agost el bosc pot ser un polvorí. En aquest sentit, recordava la necessitat d'apostar per polítiques de prevenció amb el manteniment i la neteja de pistes i senders. Al mateix temps, Lleixà també reclamava més implicació. Dia que hi ha una diferència molt important amb la gestió que es fa del Parc Natural del Delta de l'Ebre, en la que es veu un dinamisme que no s'observa al Parc Natural dels Ports i que seria clau per a la seva preservació i a la vegada per a l'economia dels municipis que formen part del massís. Finalment, Lleixà, en la seva compareixença per passar a balanç, com han fet altres alcaldes de l'Ebre, exigia també al govern de la Generalitat que posi en marxa ja les depuradores que ja estan construïdes i que s'acabi amb l'ofegament econòmic que representa haver de pagar pel cànon del vessament a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i de l'Aigua a l'Agència Catalana de l'Aigua.
Gràcies, Josep. I encara tractant temes, podríem dir, de l'àmbit mediambiental, avui hem de parlar també del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, que farà efectiu, ha anunciat, el pròxim 18 de juliol, el pagament del 55% de l'import en relatiu als ajuts agroambientals per a actuacions als arrossars corresponents a la convocatòria de l'any 2013. La part dels ajuts que es farà efectiva el 18 de juliol correspon a l'aportació que pertoca de fer a la Generalitat de Catalunya a través del Departament, juntament amb l'aportació que, d'acord amb el percentatge de cofinançament sobre aquesta part, correspon a la Unió Europea mitjançant els fons FEDER. No es poden fer efectius els ajuts per l'import total que correspondria en virtut del que preveu l'ordre del 4 de març de convocatòria d'aquests ajuts perquè l'Administració General de l'Estat, a través del Ministeri d'Agricultura, no ha dut a terme l'aportació que li correspon en virtut de la programació del Pla de Desenvolupament Rural. Per tant, i a fi d'evitar un perjudici per al sector i facilitar a les explotacions afectades que puguen disposar el més aviat possible d'aquest suport econòmic, el Departament d'Agricultura efectua aquest pagament parcial que correspon a la seva part i a la del cofinançament europeu que pertoca. Es tracta d'una decisió que no s'havia pres mai fins ara, ja que sempre s'havien fet els pagaments de totes les línies dels ajuts emmarcats dins del Pla de Desenvolupament Rural per l'import total. El Departament d'Agricultura ha estat esperant fins última hora per saber si el Ministeri d'Agricultura faria la seva aportació a través de la conferència sectorial del 8 de juliol de 2014, però com que això no ha estat així, s'ha optat per la solució de pagar parcialment aquests ajuts. L'import que es farà efectiu el dia 18 de juliol puja a 4 milions d'euros, dels quals 1.800.000 seran aportats per la Generalitat Catalana a través del Departament d'Agricultura i 2.200.000 per la Unió Europea a través dels fons FEADER. Això suposa pagar a cada beneficiari el 55% de l'import de l'ajut que li correspon. En el moment que l'Administració General de l'Estat ingressi l'import que li pertoca, que és d'1.400.000 euros, es podrà fer efectiva als beneficiaris la resta dels ajuts corresponents per aquesta quantia total més el percentatge de cofinançament de la Unió Europea, que suposarà una quantitat d'1.800.000 euros, la qual cosa dona una quantia total de 3.200.000.
El dissabte 12 de juliol posen la gorra en solidaritat amb el càncer infantil a Santa Coloma.
Vine al recinte de la Can Zap a partir de les 10 del matí i, a més de col·laborar, viu una festa amb actuacions, tallers, exhibicions i concerts.
Compra la gorra per 5 euros de forma anticipada als punts de venda que trobaràs al web www.posatlagorra.org o a les guixetes el mateix dia de la festa. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
T'hi esperem!
Informatiu Emute.
Continuem ara parlant de platges, de la qualitat de les platges de l'Ametlla de Mar, perquè amb l'arribada de l'estiu, les platges i cales de l'Ametlla estan ja a punt. I és que, tot i que els últims dies la meteorologia no ha acompanyat massa, des de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament Calero s'han fet els deures i s'ha treballat i es treballa intensament amb la brigada municipal per tal que les platges puguen oferir un alt nivell de qualitat. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Amb l'arribada de l'estiu, les platges i les cales de l'Ametlla de Mar ja estan a punt, i és que tot i que els darrers dies el temps no ha acompanyat, des de la regidoria de Medi Ambient ja s'han fet els deures i ha treballat i treballa des de fa ja temps intensament amb la brigada per tal que les platges puguin oferir un alt nivell de qualitat. Una qualitat que és avalada any rere any pels distintius de bandera blava. De fet, l'Ametlla de Mar avui compta ja amb 8 distintius blaus. Així, la bandera blava uneix a les platges de Calafató, Sant Jordi d'Alfama, Calafort, Pixabaquis i l'Alguer. També ha renovat el distintiu al port del Club Nàutic. I el centre d'interpretació també compta amb el reconeixement de centre blau i el camí de ronda, el de Via Blava. A més, l'Ametlla de Mar, la Cala, compta amb moltíssimes cales de tots els tipus pels amants del contacte directe amb la natura. Per aquest motiu, també hi ha la platja naturista del Torrent del Pi i la cala on està autoritzat l'ús del bany de mascotes, com és la de Bon Caponet. Així, com dèiem, des del passat 15 de juny, des de l'Ajuntament, en concret des de la Regidoria de Medi Ambient, amb la brigada, es treballa per posar a punt aquestes platges. Xavier Soler, tècnic de Medi Ambient, ens explica les platges i cales en les quals es realitza aquest manteniment.
Tenim 20 i pico caletes i platges i demés, amb els nostres 17 quilòmetres de costa. Naturalment no donem manteniment a totes, però sí que a les principals, no? Llavors estem parlant d'un número de platges que supera, doncs, són 5 bandera blava, més l'Estany, més la platja del port de Calafat, vull dir, igualment anem a les 10 platges, no? També Bon Capó, Bon Caponet...
D'altra banda, Soler també ha remarcat que des de la regidoria de Medi Ambient es demana consciència en l'ús de les platges i precaució a l'hora de visitar les zones boscoses, ja que l'estiu cal anar molt en compte per tal d'evitar incendis.
Gràcies, Olga. Des de l'Ametlla, novament anem cap a Santa Bàrbara per parlar de l'Ajuntament Planer, que cedirà a Passa un espai situat al Centre Cultural. En un futur, l'Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la comarca del Montsià podria ubicar un centre ocupacional i una llar en residència en uns terrenys cedits pel municipi de Santa Bàrbara. Des d'allà, des de la seva emissora municipal, ens ho explica Josep Roig.
L'Assemblea General de l'Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la comarca del Montsià es va celebrar enguany al Museu de la Vida a la Plana, aquí a Santa Bàrbara, i va comptar amb l'assistència dels alcaldes d'Amposta i del nostre municipi, regidors i regidores dels dos municipis i al voltant d'una setantena de persones. El motiu de celebrar aquest acte a Santa Bàrbara tenia una raó força significativa, ja que, segons ha informat la mateixa entitat, l'Ajuntament Planer cedirà en règim de lloguer un espai situat a l'edifici on estan ubicades les instal·lacions culturals i en el que a Passa ubicarà provisionalment un servei de teràpia ocupacional d'unes 20 places per donar resposta a les demandes dels alumnes que finalitzen la seva escolaritat al Centre d'Educació Especial L'Àngel i que no poden accedir al servei ubicat a Amposta per falta de places. En la mateixa assemblea, l'Ajuntament de Santa Bàrbara va mostrar la seva disposició a cedir uns terrenys municipals, sense determinar de moment, per a que a Passa pugui construir properament un centre ocupacional i una llar residència per als usuaris d'aquest centre dedicat a l'atenció de les persones amb aquestes mancances psíquiques. Amb aquest acord entre APASA i l'Ajuntament de Santa Bàrbara, la entitat inicia un procés de descentralització, objectiu que s'havia marcat des de feia molt de temps i que respon a la seva voluntat d'apropar els serveis al major nombre possible de famílies amb persones amb discapacitats intel·lectuals de la comarca del Montsià. Amb el contracte que es va signar, es va establir les bases dels acords que apunten que l'Ajuntament de Santa Bàrbara cedeix de manera temporal l'ús d'una de les sales del Centre Cultural un cop s'acaben les obres de reforma que s'estan fent, amb la previsió de que s'hi puguin instal·lar a partir del mes de setembre del present any amb un servei de teràpia ocupacional gestionat per aquesta entitat d'iniciativa social a Passa.
Hola, sóc una gota d'aigua i em dic Mullet. I el dia 13 de juliol em mullaré per l'esclerosi múltiple a més de 600 piscines de Catalunya.
Jo em dic Loli i sóc una gota d'oli. Durant tot el mes de juliol trobaràs l'oli del Mullet a més de 1.000 supermercats.
Informa't a www.fem.es.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
La propera estació d'este recorregut informatiu del dia la trobem a Deltebre. Tractem propostes i qüestions d'agenda. El proper dissabte tindrà lloc a Deltebre el Finestra Viva 2014. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Cian i Fecotur, en col·laboració amb les àrees de comerç i turisme de l'Ajuntament de Deltebre, estan ultimant els detalls del que serà una nova edició de la mostra d'art, cultura, comerç i gastronomia Finestra Viva 2014. Una proposta de cooperació per dinamitzar i promocionar l'art, la cultura, el comerç, l'emprenedoria i la gastronomia local, on es creen espais a peu de carrer atractius i dinàmics a fi d'estimular la creació i la participació. La proposta d'enguany al Finestra Viva tindrà tres escenaris diferents. El primer, aquest dissabte, 12 de juliol, al voltant del Mercat Municipal de la Cava. Raquel Serral n'és l'organitzadora.
En aquesta edició se presenta una proposta diferent, mantenint igualment la iniciativa i l'esperit, no, difusió dels sectors, però enguany, per la seva simbologia i pel que representen, han triat els mercats municipals del poble per a fer les exposicions d'art i algunes de les actuacions, com a apoyo i recolzament d'aquests espais emblemàtics. Uns matins plens d'activitats aptes per a tots els públics i que segur que agradaran molt. I com a novetat, tenim una proposta gastronòmica que enguany tindrem la participació del col·lectiu de restaurants i pastisseries del poble, que ens oferiran la proposta Tast d'Art, amb degustacions de tapes i dolços a preus populars. I també coincidint en els dos festivals més internacionals com és la Boesia i l'Eltebre Dansa, la proposta serà fer alguna de les seues actuacions dins de les jornades Finestra Viva. Esperem que la gent que ens visite fer-los viure una experiència única, apropar-los l'art i la cultura, gaudint de la nostra gastronomia, alhora que podran, pues, aprofitar per a fer les seues compres en un marc ple d'estímul i creativitat.
A partir de les 9:30 del matí, a la zona centre del Mercat Municipal de la Cava, trobarem una exposició artística col·lectiva, Mercadet d'Art i Artesania, taller de ceràmica RACU, espectacle de teatre i circ, música, degustació de tapes i àrea de nens. I a la tarda, trobada artística i, conjuntament amb el Festival Poètic Boesia, concert vocal de Paca Rodrigo i recital de poesia pels comerços.
Gràcies, Lluïsa, i avui acabem parlant de les xarxes socials i de les noves tecnologies, i és que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja és present a Facebook. Des de la Cala Ràdio, novament, Olga Tomàs.
I l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja està a Facebook. D'aquesta manera, l'Ajuntament vol informar els ciutadans d'una manera més fresca, directa i guanyant amb immediatesa. A més, el Facebook, com a xarxa social, facilita el feedback en la comunicació. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, segons el regidor de Comunicació, Albert Medrano, que considera que és importantíssim, doncs, aquesta presència de l'Ajuntament a Facebook. Així, a través de la fanpage del Facebook de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, es fa una crida a la participació a tots els caleros i caleres perquè segueixin la informació, però que a més facilitin les seves propostes i suggerències per al municipi.
Dissabte 12 de juliol, l'Aldea s'ompli de ritme. Arriba la tercera trobada de percussió a l'Aldea. Programa d'actes a les 7 de la tarda. Concentració de totes les colles davant la Casa de la Vila. 7:30, actuació de cada colla a la plaça corresponent. 8:30 de la tarda, trobada de totes les colles a la plaça dels Països Catalans per fer rua fins la Casa de la Vila. 20:45, foto oficial de totes les colles. I presentació amb actuació de cada colla individualment. A les 10 de la nit, sopar. I a les 24 hores, festa revival amb Ricard DJ. Colles invitades. Esmubi Batucada, Vinaròs, actuarà a la plaça Maimó. Engrescats, Tarragona, a la plaça dels Infants. Banda de cornetes i tambors, joves lligallencs de Lligall, a la plaça Pescador. Percussón, Remolins, plaça Estació. Ratolins, Remolins, plaça Estació. MacGruper, Jesús, plaça Segadors. Tímpanum, Tarragona, a la plaça Enric Prat de la Riba. Tabalers, Colla Coca, Constantí, els estudiants. I tabalers des Diables d'Aldaia a la plaça Països Catalans. Dissabte 12 de juliol arriba la tercera trobada de percussió a l'Aldea. Organitza i patrocina Diables d'Aldaia, Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. Col·labora Music Party, Antena Aldaia, Ràdio Joventut, Més Ebre i Vinaròs News. Dissabte 12 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, arriba la tercera trobada de percussió, l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Dimecres amb dos tipus de temps, depenent una miqueta on ens trobem, a les comarques entre Barcelona i Girona amb més núvols, núvols un pèl més gruixuts fins i tot cap al litoral i perlitoral de la Costa Brava, on es deixen escapar algunes gotes durant el matí, fenòmens puntuals febles en conjunt, però en canvi amb més sol, amb un cel més net de núvols cap a les comarques de Lleida i Tarragona, tan sols al Pirineu de les comarques lleidatanes es mantenen el cel una miqueta més ennuvolat. Tot plegat amb una calor continguda, repetirem aquests valors més alts tocant o fregant els 30 graus i a la tarda una mica d'inestabilitat, nuvolades, ruixats que podran aparèixer de forma puntual aïllada a les comarques al nord de Barcelona, des de la Garrotxa, Osona, també cap a les comarques interiors de Girona, arribant al litoral i prelitoral de la Costa Central. Algun d'aquests ruixats localment pot anar acompanyat de tempesta, però sempre parlem de ruixats aïllats i dispersos. Tot plegat també acompanyat de vent, un vent del nord, la tramuntana i el mestral, que bufaran els dos extrems del país, amb cops moderats a forts i amb mala mar, sobretot cap a la Costa Brava, amb mar de fons i onades que poden passar d'aquests 2,5 metres. De cara als propers dies, sense acabar de fer net del tot, sí que tindrem més estones de sol, amb algunes nuvolades, alguns ruixats a la tarda, i tot plegat amb unes temperatures que encara que sigui cada dia una miqueta més, i sobretot, quan més notarem l'ascens del termòmetre, serà de cara al cap de setmana.
Mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió del temps, una jornada més, un dia més, arribem a l'hora de posar el punt i final en aquesta crònica de l'actualitat de la jornada, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 9 de juliol, que ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, simplement, i un dia més, gràcies per escoltar-nos. Demà, novament, hi tornarem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.